Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui reflexiono sobre la pressió que sempre reben les persones que no beuen alcohol. En un món on el seu consum es normalitza i sovint es celebra, aquells que trien no beure sovint són vistos com avorrits o cortarrotllos. Aquesta pressió social pot portar molts a consumir alcohol solament per aconseguir un reconeixement social. La societat, en la seva doble moral, margina tant els qui no beuen com els qui han caigut en l'addicció. Aquesta estigmatització perpètua el patiment d'aquells que lluiten amb la seva relació amb l'alcohol. En lloc d'oferir suport i comprensió, sovint se'ls jutja i se'ls etiqueta, la qual cosa dificulta encara més la seva recuperació. Calen diàlegs oberts sobre addiccions, ja siguin d'alcohol o de jocs. És essencial per a desestigmatitzar aquestes situacions. Només així podrem construir una societat més comprensiva on cada individu pugui trobar ajuda i acompanyament en lloc de judici i marginació. És fonamental que canviem la nostra perspectiva i entenguem que l'addicció és una malaltia, no és una feblesa de caràcter. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores i atenció perquè demà dijous recuperem les estones de sol, tot i el risc d'alguna gota. La temperatura es mantindrà força suau i el cel s'anirà obrint a mesura que avanci la jornada, això sí, amb excepcions. Moment de sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que a la C60 hi ha 2,5 km d'aturades a Argentona en sentit Mataró per un accident. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La C58, a més, va carregada de Badia a Sabadell en sentit nord. A l'AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. A l'AB30 lentitud i aturades a Barberà en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida i a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. En la C32, força carregada de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues, la Vall d'Hebron i de Via Júlia, l'ús de Trinitat en sentit Besòs, i la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca, la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I nosaltres, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, us volem parlar de l'aeroport de Barcelona. I direu per què? Doncs perquè hi ha novetats. Te les expliquem d'aquí a re amb la Yolanda Bernal i el senyor Luis Moreno, que és el president d'Obres de Catalunya i president de la Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport de Foment del Treball. Així que, tots pendents.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Vols conèixer el més nou en disseny i tecnologia? Vine a conèixer la nova gamma SUV de Hyundai completament renovada, híbrida i elèctrica. I descobreix quin és el model que millor s'adapta a tu. No esperis més i gaudeix ja d'unes condicions excepcionals en tota la gamma SUV de Hyundai.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que además de eliminar la cal y el cloro podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño. Cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
El debat sobre l'ampliació del Prat torna a estar damunt la taula per dues qüestions que s'han conegut recentment. Primer, per la compra de la Casa Gomis per part del Ministeri de Cultura. S'ha de tenir en compte que la casa es troba a zona protegida de la Ricarda i aquest moviment pot dificultar l'ampliació de l'aeroport. Però també hem conegut que l'aeroport del Prat ha arribat al que es considera el límit de la seva capacitat, als 55 milions de viatgers, i per això surten veus que demanen la necessitat d'ampliar les infraestructures. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs pel que fa a les veus contràries a aquesta ampliació, hem escoltat avui a l'Ariadna Cotent, que és membre de la plataforma Zeroport, i ella diu que la maniobra del Ministeri de Cultura en mans dels comuns no garanteix ni molt menys que no es faci aquesta ampliació. Sí que troba que és una bona notícia protegir una casa com la Casa Gomis amb un gran valor arquitectònic i està molt bé doncs, que s'obri a la ciutadania, però diu que això no és garantia de res.
El fet de que pugui semblar que sigui un impediment per ampliar l'aeroport és així i tampoc és segur que ho sigui, perquè res no t'ho assegura. Ja en l'anterior ampliació que es va fer de l'aeroport de Barcelona ja es va traslladar tot una granja amb un gran element patrimonial, la granja Ricarda, que ara està al Prat, i es va traslladar. Amb la qual cosa, bueno, doncs, ve dir el que diem nosaltres una mica, no? Doncs que els elements patrimonials, si realment volen, doncs els poden traslladar.
Dèiem que l'aeroport del Prat ha arribat als 55 milions de passatgers i l'Ariadna Cotena es pregunta si l'ampliació es pot plantejar de forma indefinida.
S'ha de plantejar i la classe política s'ha de plantejar realment fins quan hem de seguir creixent. És a dir, si cada cop que una infraestructura es considera que ha arribat a un límit, que és, també és molt suposar, però bueno, si es considera que ha arribat al límit, cal anar-la ampliant de forma infinita, perquè en el cas de l'aeroport, seguir ampliant significa seguir destrossant el delta fins que acabi desapareixent.
En cas que hi hagi ampliació, hi haurà més soroll, més contaminació, més turisme i per tot plegat des de Zero Port consideren que és incompatible ampliar la infraestructura i protegir alhora el medi ambient.
Amb això, la plataforma Zero Port coincideix amb els veïns de les zones de Castelldefels, que són afectats, que creuen que hi ha alternatives a l'ampliació, com ara potenciar els aeroports de Reus i Girona. L'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, s'ha queixat avui a migdia COPE de la manca d'informació en aquest sentit.
Sí, Manuel Reyes ha reconegut que li preocupa que es puguin prendre decisions que afecten a molts veïns de la seva ciutat o també de Gavà. Reyes diu que hi ha alternatives a l'ampliació del Prat i passen per treure més rendiment a les infraestructures que ja té Catalunya, com els aeroports de Reus o Girona.
Yo creo que tenemos que apostar precisamente por mejorar la calidad del aire que respiramos, poder utilizar ya esas infraestructuras aeroportuarias que ya tenemos en Cataluña y que están infrautilizadas y que hemos pagado entre todos, y aprovechar la alta velocidad precisamente para que la gente pueda aterrizar en Reus y en 15-20 minutos con un Reus Express pues puedas llegar a Barcelona o lo mismo desde Girona. Yo creo que podríamos generar riqueza en el conjunto de Cataluña, no solo a 15 kilómetros del centro de Barcelona.
I sobre si l'aeroport del Prat ha arribat o no al seu límit, Manuel Reyes deixa clar que els veïns del seu municipi, Castelldefels, no poden assumir més de 55 milions de passatgers anuals i critica també un doble raser.
Hemos visto cómo este año teníamos cifras récord de pasajeros, 55 millones de pasajeros. Si con esas cifras ya Castelldefels ha sido bombardeada por activa y por pasiva por un montón de tráfico aéreo durante esos últimos meses, si pasáramos a 70 millones de pasajeros, realmente tendríamos un problema muchísimo más grave, lo cual sorprende, porque por otro lado, como ayuntamiento de más de 50.000 habitantes, tanto la administración autonómica como la nacional nos quieren imponer la zona de bajas emisiones. Es decir, la gente que tiene pocos recursos tiene que coger y cambiarse de coche y gastarse dinero, pero eso sí, parece que los aviones no les afecta nada el tema de la zona de bajas emisiones.
Manuel Reyes diu que a la pràctica no han notat que hi hagi hagut relleu a la Generalitat. Han passat 6 mesos des de que va arribar Salvador Illa i es manté, diu, la mateixa tònica de desinformació que hi havia amb Esquerra Republicana, amb Pere Aragonès.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar el senyor Lluís Moreno, que és president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya i el president de la Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport de Foment de Treball. Senyor Moreno, què tal? Gràcies per ser-hi amb nosaltres i bon any.
Bon any i bona tarda.
Escolti'm, li faig la pregunta. Ampliació de l'aeroport sí o no?
Ampliació de l'aeroport sí o sí.
I per què?
Perquè és necessari pel país. Hem definit quin és el país que volem. Per això hem fet eleccions, per això ha sortit el govern que ha sortit, i per tant el govern que ha sortit a la seva campanya electoral estava a favor de fer aquesta ampliació pel bé de Catalunya. El discurs del president de la Generalitat és un discurs de voler tornar al progrés, i per ell el progrés és energia, aigua i infraestructures, i dintre de les infraestructures és tenir un aeroport per posicionar-nos en el món.
Per què hi ha tanta gent en contra? Potser no s'ha explicat bé el projecte, senyor Moreno?
Segurament no s'ha explicat bé, segurament es va ser una mica maldestre fa 3 anys a l'hora d'explicar el per què es necessitava una ampliació. T'he de dir que també el país que tenim és molt singular. Tenim un avantatge respecte a altres ciutats, que és que tenim l'aeroport a 15 quilòmetres del centre de Barcelona.
Cert.
Això és un avantatge molt, molt clara, i hi ha molta gent que ho valora, però també és un inconvenient. I, per tant, què vol dir? Que aproximem els avions en els habitants de la ciutat i els habitants dels voltants, no? A part d'això, l'altre desavantatge o avantatge que tenim és que som una zona molt rica en biodiversitat, en zones on poden niuar aus que fan migració, que venen del nord d'Europa i que van al nord de l'Àfrica. I a prop de l'aeroport hi ha unes zones especialment molt importants per a Europa, per aquesta transició de migratòria de les aus.
És a dir, que abans, senyor Moreno, abans d'ampliar l'aeroport, s'hauria de crear un nou sistema natural al Llobregat i al Remolà. I vostè diu, a més, que les aus no són tontes, no? Que tindran cura per no passar per la pista ni res, no? Que ja en saben on van.
Efectivament. Jo crec que la solució és veure i estudiar i arribar a les conclusions necessàries que ja s'hi està arribant de com pot conviure els avions, els habitants i les aus migratòries. I hi ha solucions. I les solucions és allunyar les zones humides, creant-ne de noves, allà on no interfereixen els avions, ampliar aquestes zones humides perquè hi hagi encara més riquesa de biodiversitat i fer les obres necessàries per poder absorbir l'ampliació aquesta de l'aeroport que tant necessita, tot això sense molestar més els veïns del que s'està molestant ara.
Sí. Vostè comenta també, parla del tema econòmic i diu que el nou espai natural no representaria cap inversió extraordinària, no? Aena ho podria fer fàcilment carregant 10 cèntims, va dir vostè, d'euros per bitllet d'avió, un bitllet que costa uns 300, que amb 10 cèntims per 55 milions de bitllets tens una dotació de 5 milions d'euros, no? I amb això pots fer meravelles.
Doncs ja ho ha dit vostè perfectament. No estem parlant de diners, estem parlant de pensar com ho convivim tots. Els diners, no, en aquest cas, no és el problema. També, et repeteixo, l'ampliació de l'aeroport no li costa diners al ciutadà, perquè no ho surt dels impostos dels ciutadans. L'ampliació de l'aeroport ho paga l'empresa privada que gestiona l'aeroport, que és Aena, i que és la inversió que pensa fer. Aquests 2.000 milions que es gastarà doncs venen de la iniciativa privada, no venen del contribuent.
Entesos. Vostè també ha dit que no vol que l'aeroport es pugui convertir en un servei de rodalies.
Aviam, jo el que he dit és que jo el que no vull és, per no fer res, que l'aeroport, el servei de l'aeroport, és a dir, el portar viatgers arreu del món amb avió, es transformi en un servei com ara és el servei de Rodalies, que és un desastre, que qualsevol incidència afecta tota la xarxa, sí, que hi ha retardaments, que etcètera, etcètera. Hi ha aeroports, com per exemple l'aeroport de Mèxic DF, sí, que està saturadíssim, i tu no saps, quan entres a l'aeroport de Mèxic no saps quan sortirà el teu avió, no ho saps. Encara que estigui apuntat a l'hora que sortirà, però potser surt l'endemà.
Senyor Moreno, gràcies i en continuarem parlant, no tinc cap dubte.
Moltes gràcies i bona tarda.
Molt amable.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 18 minutos. Esto es La Linterna COPE Cataluña y Andorra. Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la APP de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil y puedes pedir una grúa, informarle sobre lo que te ha ocurrido o elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mentre avui tanca portes de la Fira de Barcelona al Congrés Mundial de Casinos, Jocs i Apostes, l'addicció al joc no para d'augmentar a Catalunya. Les dades més recents, les del any 2022, constaten que un 4,9% de la població de 15 a 64 anys admet haver jugat online amb diners en el darrer any i que un 54,7% diu que ho fa presencialment. Però encara hi ha més xifres alarmants. Són les referides als adolescents addictes al joc. El 26,4% juga a les escurabutxaques, pòquer i alguns jocs en línia, mentre que el 16,3% realitzen apostes esportives. I com és que passa això? Doncs primer, perquè l'accés al joc d'apostes és relativament fàcil, a conseqüència de l'addicció al telèfon mòbil i la quantitat de plataformes en línia dedicades al joc, molts adolescents s'enganxen des d'edats cada vegada més primerenques. Aquestes xifres ens donen peu a una pregunta. Una fira de joc com la d'aquests dies a Barcelona normalitza les conductes addictives? És veritat que un congrés enfocat només als professionals és positiu? Es calcula que pot generar aquest saló, atenció, uns 300 milions d'euros d'impacte en l'economia de la ciutat. De moment, del sector del joc i d'aquest certamen, n'hem parlat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb Carlos Duelo, que és el president de la patronal Patrojoc, i ho ha fet amb la Mar Puerto.
Així és, l'ICE, el congrés més gran del món del joc, ha reunit professionals de la tecnologia, loteria, casinos i apostes en més de 600 empreses i 55.000 professionals del joc. Un gran desplegament que, segons Carlos Duelo, president de la patronal del joc, pot beneficiar molt a la ciutat comtal.
El volum de visitants de fora i de metres d'exposició fa que sigui una fira dels nivells d'un esdeveniment similar al que pot ser el mobile, no? Per l'impacte en la ciutat i per l'impacte en general econòmic, no? Llavors jo crec que és un èxit per una banda, no?
El congrés es feia abans de Londres, però enguany s'ha traslladat a Barcelona, on ha ocupat més de 6 pavellons a la Gran Via.
Llavors Barcelona és un atractiu gran. A més, Barcelona, respecte a el que és el sector del joc o comparat amb el que podria ser Londres, jo crec que fa una mica de pont entre tot el món de Latinoamèrica, no? I això també ha facilitat que hagi vingut doncs, molt operador i molt visitant.
Però tot aquest desplegament tan multitudinari ha estat polèmic. D'una banda, ha estat tot un èxit, trencant rècords d'assistència, i això permet reforçar Barcelona com a destí internacional estratègic, atraient turisme professional del joc, però alhora xoca també amb les polítiques de la ciutat comtal per combatre l'addicció al joc. El president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, Francesc Perandreu, explica que poden utilitzar l'altaveu d'aquest saló per fer pedagogia precisament d'aquest mateix tema.
El joc responsable i el joc sostenible és una realitat a tot el món, sobretot a Europa. Anglaterra és pionera. Per nosaltres és una oportunitat de fer arribar quines són les nostres necessitats com a col·lectiu al món empresarial, perquè el món empresarial, evidentment, pugui fer els canvis necessaris. I nosaltres creiem que només avançarem amb la protecció del jugador a través del diàleg.
A tot això, la síndica de Greuges o el Departament de Salut eren partidaris i demanaven tancar el saló. Una petició amb la que per Andreu no està d'acord, ja que no és tan fàcil.
Si tanquem l'AIS, d'acord, no el permetim, ¿vale? Però després tancarem el mobile, suposo, no? Perquè tinc un 24% de població amb problemes d'addicció a mòbils. Després tancarem l'alimentària, perquè tinc addictes al menjar. Després tancarem el Corte Inglés i el Zara, perquè tinc addictes a les compres. Què fem? Ho tanquem tot? Ara la gent li traiem el joc. Algú es pot pensar que la gent no jugarà? Realment algú creu que la gent no jugarà? Jugarà però en joc il·legal, del qual no hi ha normatives, no hi ha seguretat, però és com algú pensa que es pot eliminar en aquests moments la prostitució? Realment algú creu que es pot eliminar? O es pot eliminar el tabac? O es pot eliminar l'alcohol? No.
Segons el Ministeri del Consum, els informes mostren un augment d'un 41% al nombre de joves que juga i aposta online des d'abans de la pandèmia. En el darrer any, 2023, més d'1,6 milions de persones van jugar per internet alguna vegada i és per això que el síndic de Barcelona va intentar cancel·lar-lo sense èxit. De moment, però, no se sap si l'any vinent el Congrés tornarà a la ciutat o no.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra volem parlar amb una persona que ha jugat, ara és exludòpata, i és el Toni. Toni, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Toni, sí. Quina és la seva història? Com va començar el tema de la ludopatia?
Va començar fa molts anys, més de 30. Tenia una relació amb la parella i per evadir-me vaig començar i, bueno, d'això es va fer, fins ara fa 4 anys que vaig agafar el toro per les banyes i vaig dir, s'ha acabat. I fa 4 anys, el dia 13 d'abril, farà 4 anys que no jugo, he estat a la Tencas, m'ha salvat la vida i ara estic super conscienciat que és una enfermedad, no soc un viciós ni res, sinó una persona que ha tingut una ludopatia per una relació, aprendre a dir no a la relació que tenia i moltes coses així, i m'ha anat molt bé, i l'apoyo sobretot de la família, dels fills, de tot l'entorn que he tingut, i visibilitzar aquest sentit, visibilitzar que són ludòpates i ja no em fa vergonya dir a la gent que coneixo, ah, doncs mira, jo he sigut, soc, no he sigut, soc, en stand-by, però soc, i bé, i llavors cada dia pitjor el lloc, ara em dono compte el que he perdut en aquesta vida.
Quin joc va començar a jugar vostè? No sé si a les màquines típiques del bar, jugava a les cartes, sí, quin és el
joc? No, les tragaperres, les màquines.
Les escurabutxaques?
Sí, les escurabutxaques, sí, sí.
Comença amb allò del suelto que et queda, no?, després de prendre el cafè, sí. Dius, ho tires, ho tires, vas guanyant.
Sí, sí, però ja arriba un moment que ja... era per evadir-me de lo que tenia, de la relació que tenia, era tirar les monedes, però era per tirar-les ja, és que no era perquè te guanyessis o perdés, guanyessis, sinó que era evadir-te, i al final de visibilitat he parlat molt amb gent, i bueno, m'han ajudat molt Francesc Pesandreu de Finca, ha sigut el meu, perdó, el meu salvador.
Sí, que és el president de l'associació que ajuda a persones amb ludopatia. Escolti'm, va haver-hi algun moment que va pensar vostè començo a patir una addicció, o es va donar compte tard?
No em vaig donar compte, però bueno, mira, lo controlo, però no controles, perquè això és una addicció que no la controles, ja pot més que tu. Arriba un moment que pot més ella que tu. Llavors, n'hi ha que plantar-li cara.
Ho va fer vostè d'amagat, perquè la seva família no se n'adonés?
Sí, durant molt de temps i tal. Al final, doncs, bueno. Tampoc és que fes una cosa de molts diners, molt. A casa tampoc ha faltat ni res. Però, bueno, no ha sigut això. Però era per evadir-me. I ara em dono compte que l'he fet malament. I ara porto 4 anys veient, perquè ara soc feliç, tinc els nets, tinc les filles, i bueno, i ara soc feliç.
Uh-huh. Escolti,
que no he sigut en tot aquest 30 anys.
Uh-huh. S'ha posat vostè a fer números i pensar, Toni, quants calés t'has gastat, Déu meu?
Pues no sé, milions.
Eren
30 anys, a mi, pues, no sé, 10 milions, 5 milions, és que no ho saps, perquè a vegades eren 50 euros, com a vegades eren 100, que a vegades estava 6 dies sense jugar, tampoc és que sigo, però bueno, era diners, sí, uh-huh. Sí.
I sempre escurabutxaques o després van anar pujant canviant de joc?
No, sempre les màquines. Jo sempre sigo les màquines, online no m'ha agradat, bueno, ni d'això, ni les apostes, ni el bingo, ni el casino, no, les escurabutxaques.
Avui escoltava jo a un especialista que deia que la gent que té addicció no juga per diners, juga per no pensar, que és el seu cas, no?, que m'està explicant.
Sí, per evadir-me de lo que tenia a casa que no tenia. Vale? Hasta al final que m'han ajudat la família, les filles, la tal... I llavors te dones compte de lo que estàs fent i lo estàs perdent en aquesta vida. I ara me dono compte. Aquests 4 anys he vist lo que he guanyat.
Quan vostè entra en teràpia amb la gent de Cencas, amb el Francesc Perandreu, que comentava abans, com comença tot plegat? Va ser un dia que va dir vostè, fins aquí començo a anar-hi, va ser la seva família qui li va dir...
La meva filla, la meva germana i tal. I llavors van anar a Cencas, i des d'aquell dia que vaig entrar a Cencas, vaig decidir entrar i ja no mai més.
Des d'aquell primer dia que vaig entrar a Cenca ja es va acabar.
I quan vostè comenta, no sé com són les sessions, com veiem a la tele que es posa la gent en una rotonda i comença a explicar la seva situació, és així o com són les
terapies? Sí, són les terapies, si cada un expliquem com estem, com... perquè a vegades pot recaure, però jo he tingut la sort que vaig entrar i, a veure, i vaig posar la, tot els sentits per dir s'ha acabat, no, ja s'ha acabat. Ha sigut una cosa com quan deixes el tabac, pues és el mateix. Ja no fumo més, pues ara no llogo més i ara no tinc necessitat.
I quan vostè escolta casos dels seus companys, quan va a les sessions, sí. També deu... Vostè mateix deu pensar, ostres, mira aquesta persona, no? Tot el que ha estat sí, fent, no?
I li dius, escolta, que mira, que es pot sortir. Sí, hi ha exemples de gent que no l'ha pogut superar, no? I gent que ha tornat a caure i he parlat i bueno, parlem i dius, sí, però tu com ho aconsegueixes? Pues mira, amb un plan a l'àtic. Com dic jo, amb el plan alàtic.
Així és, tot i que la tentació sempre continua, Toni.
Sí, està allà, però ara veig que tot el que necessitava lo tinc i llavors no necessito el joc. Ara mateix.
Efectivament. Doncs quin plaer i quin gust poder parlar amb una persona que ha sortit d'aquesta ludopatia. Sempre ha de tenir les alertes enceses, òbviament, perquè estem parlant d'una malaltia, però, com vostè diu, Toni, se puede. I si se puede, és qüestió de provar-ho. I si no és a la primera, serà a la segona o a la tercera. I, sobretot, important, Toni, la família, no? Que el teu entorn et recolzi.
Sí, exactament. I els amics. Les famílies, amics que saben i te recorden. Això és molt important en aquesta vida.
Li vull preguntar abans d'acabar, què li sembla a vostè que hi hagi hagut o fins avui aquesta fira tan gran dedicada al món del joc?
Molt malament. És un negoci que molt milers de milions i aunque sàpiguen que es fem malament, com el tabac, com nosaltres, que som malalts, n'hi ha gent que necessita guanyar molts diners i sempre malament. Jo, a veure, jo no la permetiria. Igual que la televisió, els anuncis de cases d'apostes i de tot això, no el permetiria perquè això som nosaltres, però n'hi ha nens molt joves, que 14 o 15 anys, o sigui, jo he vist que estan tirant a alguna màquina.
Sí. Així és, una societat que cada cop hi ha més gent jove,
Sí, molt més jove.
Sí. A veure... Digue'm.
I sobretot lo de les apostes, els nanos que en els mòbils fan les apostes, els divides, estàs sentint-los, no, però mira, ara m'ho apuntar. I dius, hòstia, no, nen, que t'equivoques, o quan veig un que està tirant la màquina, dic, hòstia, aquesta persona ha sigut jo durant tants anys. I llavors ara, pues, no, és que no. Tinc els nets, que són la meva vida, el meu motor. Tinc un net per aquí dormint. Dormiré, que té un anyet. I això és el que me dona la vida.
Doncs me l'alegro moltíssim, Toni, de que hagi sortit vostè. Això vol dir que es pot, amb voluntat. Sí. Costa, s'ha de dir la veritat, costa, però és qüestió de molta voluntat i estar ben rodejat, com és el seu cas. Me l'alegro moltíssim. Toni, gràcies per haver estat amb nosaltres i explicar-nos la seva història.
Vale, pues perfecte.
Una abraçada. Pues
moltes gràcies. Moltes gràcies, eh?
Gràcies a vostè. Bona tarda.
Vale, bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante.
Tú eres presidente del Real Madrid y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham. ¿Qué haces? ¿Lo vendes o no?
Yo no vendo a Vinicius nunca.
Tú eres del team Ancelotti clarísimamente, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Pero escúchame, es del team Ancelotti, pero es valiente cuando gana.
Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Y no estaba Vinicius.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa.
Dissabte passat, els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 19 anys que ja tenia 3 antecedents per agressió a vigilants. Tot plegat va ser arran d'una baralla dins d'un vagó de la línia groga protagonitzada per un grup de joves. 3 agents de seguretat van fer baixar els responsables de la batussa a l'estació de Poblenou i va ser llavors quan un d'ells va pagar amb violència al vigilant a qui van haver de portar a l'hospital. Un vigilant de seguretat de metro que ha perdut l'ull arran d'aquesta agressió. Avui en parlem de tot plegat amb el Sergio Sánchez, que és l'assessor de ADN Sindical, Seguridad y Servicios de Cataluña. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Casos como este, desgraciadamente, no son aislados. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el metro y qué está ocurriendo con la vigilancia?
Bueno, lo que está ocurriendo en el metro, en la vigilancia y al fin y al cabo en Cataluña, es que no respetan a la policía, no respetan a los vigilantes de seguridad, no respetan nada lo que sea un poco, digamos, la autoridad. Entonces, desgraciadamente, 4 compañeros, cuando fueron requeridos para desalojar de un tren a unos energúmenos que venían metiéndose con mucha gente desde la estación del Fórum, pues con toda la mala suerte que uno de ellos recibió unos golpes en el ojo y ha perdido el ojo.
¿Ahora mismo cómo se encuentra? ¿Ya está en casa?
No, sigue en el hospital, están haciéndole miramiento, le están mirando cosas, sigue en el hospital, pero es vergonzosa esta situación que estamos viviendo.
Desde luego. Sergio, imagino que esto no puede quedar como un hecho aislado a solucionar, sino que tiene que ser una solución global y que me imagino que también requiere de la participación activa de Transportes Metropolitanos de Barcelona, ¿no?
Sí, es algo vergonzoso. Este chaval a día de hoy está en la calle, porque es que ni Transportes Metropolitanos se ha personado como acusación particular ni popular. Nosotros, yo personalmente, he estado con nuestro abogado, ya que estuvo ayer, he estado yo hoy, para intentarnos personar como acusación popular. Pero ¿qué pasa? Su señoría nos dice que como aún no hay una acusación particular y aún no se lo ha mirado, no nos puede meter a nosotros como caso tema popular. Entonces, estamos preparando una querella para presentarla, para ver si nos la admiten, porque es que encima, como somos acusadores, nos lo tienen que admitir y a ver si nos admiten ser parte acusadora como partit y como popular.
Uh-huh. Han preguntado a Laia Bonet, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, sobre la respuesta que se dio después de estos hechos, y ella considera que se respondió de manera proporcionada a los hechos. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa un hecho de esta magnitud? En ese momento, ¿qué se tiene que hacer? ¿Hay que llamar a los Mossos de Escuadra? ¿Cuál es el protocolo?
El tema es, cuando ellos ya no han conocido, porque en el centro de control, donde hay un experto en seguridad y otras personas, pero al final que hay un trabajador de TMB que tiene la habilitación de director de seguridad, le dicen, oye, se han subido tres personas muy muy peligrosas que van bajo los efectos de muchas sustancias y se están metiendo. Son proporcionalmente tienes que enviar el doble de personas para poderlas retener o detener, porque hay unas peleas. Lo que tú no puedes hacer es enviar solo cuatro vigilantes, porque han enviado cuatro vigilantes, después otro con una patrulla, y no activar a policía hasta que vean realmente lo sucedido. ¿Por qué? Porque no hay recursos de policía. Nosotros sabemos, porque somos conocedores, que habían como mínimo 10 coches de vigilantes de seguridad en el metro. ¿Por qué no envían más coches patrullas de metro? Al menos ya que no quieren activar a la policía. Porque solo enviaron 6. O sea, la policía, cuando les entra un aviso, esto es real, y les entra un aviso, hay una pelea de 6 personas, de 8 personas, como menos van a ir 15 o 20 coches. Es que aquí han enviado a 4 vigilantes al matadero. Es que no es la primera vez y la última vez. El tema es, como aquí nunca pasa nada, y saben que las mercantiles, que son las subcontratadas de ellos, no les van a decir nada, porque al fin y al cabo, saben, no, como después nosotros tranquilos que les pondremos el abogado al vigilante y nosotros contra TMB no tiraremos. Por eso nosotros nos metemos como acusación popular, para pedir responsabilidades a TMB. Otra cosa es que su señoría nos deje entrar.
¿Con qué armas, entiéndaseme bien la palabra, disponéis? Vosotros como gente de seguridad, ¿tenéis una formación, tenéis prevención, tenéis algún tipo? ¿De qué disponéis para afrontaros a estos problemas, estas agresiones que se producen desgraciadamente casi cada día, ¿no? Y sobre todo hay algunas líneas de metro, por ejemplo la 4 y la roja, son las más complicadas, ¿no?
Uh-huh. A ver, nosotros en el Metro de Barcelona, porque hablamos de Metro de Barcelona, disponen de una defensa, que es vulgarmente llamado porra, y unos grilletes, que es para movilizar y detener a esta persona, para ponerla después a disposición de la policía. Y ya está. Después nos hacen una formación anual de 20 horas, que no es de defensa personal, te enseñan de cómo apagar un incendio. Eso es vergonzoso. O sea, al fin y al cabo nos tienen que dar una formación idónea a las necesidades que tenemos en esos servicios tan peligrosos. Nos tienen que dar herramientas que ya están aprobadas desde el 2019 por el Departamento de Interior, que son los famosos sprays de gel, que llevan años utilizándose en rodalías, en ferrocarriles y en tranvía, que también son transportes. Aquí todos los vigilantes de seguridad de metro están formados para llevar esta herramienta de trabajo, que es el spray de gel. ¿Por qué TMB no lo quiere dar? ¿No le interesa que podamos salvaguardar con nuestra vida? El tema es, ¿por qué no quieren poner más trabajadores para poder realizar estas funciones de vigilantes? Porque el problema es que no, para ellos es fácil, y ellos están tranquilos, ¿por qué? Porque desgraciadamente esto la semana que viene ya no se va a hablar.
Vosotros tenéis pensado una huelga indefinida a partir del día 26 de enero, a partir de la medianoche. ¿Qué ha pasado? Porque os habéis reunido y habéis llegado a un acuerdo, entre comillas, podemos decir.
Bueno, nosotros, o sea, ADN Sindical de Seguridad y Servicio de Cataluña, tiene una huelga indefinida de 2020, ¿vale?, por el convenio autonómico y otras mejoras. Entonces, el Comité de Empresa de Seguritas, gobernado por Comisiones, que es la que hizo la batuta, primero puso una huelga para el tema del plus, después sacó un comunicado donde iba a pedir más formación, más protección, y se han vendido por un puñado de monedas, 50 euros al mes. O sea, han hecho todo esto pupurrí el mismo día, y el mismo día ya sabían lo que iban a firmar. Esto es la realidad. Esto ha sido una bomba de humo, que estos sindicatos, que realmente no quieren la seguridad, porque sabemos todos aquí en Comisiones Obreras en Cataluña, en seguridad privada tiene poquísima representatividad, ¿vale? Poquísima, no sé si llegan a los 40 delegados, que no tienen nada casi, sí que a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? En Seguritas, entiendo, porque le interesa llevarse bien con la empresa, ostras, pues hacemos este abanderado, hacemos esta publicidad, pero tal y como os sacaban esos comunicados, estaban firmados, porque el acta lo veis, en el mismo momento, en la misma hora, estaban firmando que se vendían por un puñado de monedas.
Sí, sí, por 50 euros.
¿Euros?
Entonces, que dime tú a mí lo que soluciona esto, porque estamos hablando de salvar vidas humanas y además no tenéis material para hacer frente a una agresión. O sea, ni personal, es que es increíble. Lo normal es que se active, desde la misma estación ya se active el protocolo, que lleguen los Mossos de Escuadra y se encarguen, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso nosotros, es que tan absurdo. Es que nosotros la semana que viene tenemos con las mercantiles unos juicios laborales para mejorar los protocolos, porque los tenemos denunciado la pasividad de los protocolos que entendemos que están obsoletos. Pero para que vean que tenemos que acabar en un juzgado laboral para que un juez les diga, oiga, ustedes esto lo tienen que hacer, todo esto modificarlo tal y como ya les había dicho la inspección de trabajo. Pero ¿qué pasa? Las mercantiles, como no se quieren discutir con las administraciones públicas, van hasta el final. Pero realmente los repercutidos de todo eso somos los vigilantes de seguridad y después los ciudadanos. Porque habrá un momento que si los vigilantes de seguridad no tenemos seguridad, ¿qué seguridad vamos a dar a los ciudadanos?
Sí, ese es un contrasentido, ¿no? Que los trabajadores que tenéis ese objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros no la podáis ofrecer.
Efectivamente. Entonces, cada vez nos estamos encontrando. Y después, como dijo algún regidor, hombre, es que si no los Mossos baixarán. Que no hay Mossos. Pero si no hay ni Mossos para cubrir los puertos y aeropuertos, ¿cómo van a bajar al metro? Que está el equipo este que se encarga para hacer las cuatro investigaciones para el tema de los carteristas y ya está. Vamos a ser reales.
Está claro. Y además es vergonzoso porque si nos ponemos a hablar de sueldos que cobran la gente de seguridad, también sería... Sería otro tema, ¿no? Que estáis jugándoos la vida ahí al pie del cañón para que dos desgraciados, cuatro o cinco desgraciados, pues hagan lo que han hecho con vuestro compañero, el cual esperamos que mejore. Y ojalá no tengamos que hablar de esto que ocurre día sí, día también en el transporte metropolitano, en este caso en el metro. Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical y Seguridad y Servicios de Cataluña, gracias por estar con nosotros y estamos muy pendientes de todo lo que ocurra. Y no todo vale por un puñado de 50 euros. Gracias, Sergio.
Gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
Sí, sí, sí. Sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les ayude. Nada de butaca.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
El Barça posa la directa a la Champions. A la Lliga, el camí és més llarg, però s'ha de recórrer pas a pas. I ho vivim amb l'equip líder de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça-València.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Joan Batllori,
Josep Maria Minguella,
Maldini,
Fernando Morientes.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. El Banc Sabadell torna a Catalunya. El seu Consell d'Administració ha donat llum verda aquesta tarda al trasllat de la seu social d'Alacant a Sabadell. Per tant, ja és oficial i no oblidem que estem parlant de la primera empresa de l'IBEX 35 que va marxar de Catalunya en els pitjors moments del procés independentista. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, va ser la primera, però ara les coses han canviat. El banc ha decidit revertir la decisió i se suma a la tornada també d'Agbar o Siemens Molins. Però què hi ha realment darrere d'aquesta decisió? Experts com el Rafael Pampillón, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Sant Pablo CEU, creu que l'OPA llançada pel BBVA segur que ha influït. I és que a Catalunya hi ha un ampli consens, inclosos els independentistes, en contra d'aquesta operació.
Las peticiones constantes de los partidos nacionalistas de que vuelvan las empresas a Cataluña, pues ha hecho que el gobierno, probablemente, a estas empresas tan importantes que dependen mucho del gobierno y los impuestos, el impuesto sobre la banca, o sea que lógicamente el gobierno le habrá dado un toque vía Puigdemont, le habrá dado un toque para que vuelva a Cataluña, para que las relaciones entre el gobierno y Puigdemont pues sean más fluidas.
Pampillón també hi veu motius jurídico-polítics, aparcat el procés, doncs ja no hi ha tanta inseguretat jurídica. I no oblidem que la majoria de clients del Sabadell estan a Catalunya.
Sabadell tiene a sus principales clientes, los tiene en Cataluña. Esos clientes se fueron del Sabadell cuando vieron que venía el procés, volvieron al Sabadell. Los clientes son pequeñas y medianas empresas catalanas y yo creo que ese tejido de créditos y de depositantes catalanes les da ahora pues una mayor presencia, mejor imagen en Cataluña, ¿no?
I a nivell polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el retorn de la seu social del Banc Sabadell a Catalunya i diu que confirma que anem pel bon camí.
Una bona notícia, estem contents que s'hagi produït i, si m'ho permeten, crec, ho dic amb tota modèstia i amb tot respecte, que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica.
I els sindicats també celebren la decisió, l'emmarquen en la normalitat una vegada les raons que hi havia per marxar doncs han desaparegut.
I atenció, perquè si ets usuari habitual de la R3 de Rodalies, pren nota, perquè el segon tall per desdoblar la línia entre Parets i la Garriga s'allargarà més del compte.
Exacte, el tall començarà després de Sant Joan i durarà un any, el doble del que s'havia previst inicialment. Administracions i operadors diuen que l'explicació d'aquest retard és que hi haurà més serveis afectats i també per una qüestió de seguretat. El Marc Generes, que és portaveu de les plataformes d'usuaris, se'n recorda que les obres ja haurien d'estar fetes i es queixa de la manca de planificació.
Per tant, tot aquest temps l'obra ha estat a mínims. S'hauria pogut estar fent moltes coses a les estacions, acabant marquesines, acabant passos inferiors, escales, ascensors, coses auxiliars que en poguessin minimitzar aquest segon tall. I, per tant, veiem una mala planificació.
Mentre durin les obres, s'ha planificat un pla de transport alternatiu similar al que ja es va posar en marxa durant el primer tall, que va durar 4 mesos. Hi haurà millores com el transport directe per carretera de Barcelona a Vic amb nous autocars que funcionaran amb els mateixos horaris del tren.
I les administracions públiques hauran de fer el 50% de la compra d'aliments a base de productes de proximitat, i això afecta escoles, presons i centres sanitaris.
I aquesta obligació entrarà en vigor quan s'aprovi aquest any la nova llei d'alimentació. Ara mateix el sector públic només fa el 20% de compra d'aliments de quilòmetre zero. Per tant, la nova llei implicarà pràcticament duplicar aquesta xifra. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en diu que aquesta decisió significa una aposta pels productes catalans i generarà un impacte econòmic de 100 milions d'euros. Reconeix el conseller que encara cal fer molta pedagogia.
Hi ha productes de casa nostra més valorats pel Japó o pels Estats Units o per Xina que pels propis catalans. Necessitem educar, sensibilitzar els ciutadans de Catalunya que tenim uns productes de gran qualitat i que han de ser coneguts. I que les decisions de consum no es poden regir només pel preu exclusivament. Demanem també que es faci una compra conscient dels productes de casa nostra.
El conseller Ordeig insisteix en que no es tracta de posar barreres als productes estrangers, però sí calen mesures per incrementar el consum local, perquè està demostrat, diu, que el quilòmetre zero genera més riquesa econòmica i també una millor salut.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
I l'actualitat esportiva amb el company Gil. Què tal? Bona tarda, José Luis.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Torna a la Champions pel Girona buscant el miracle a San Siro.
Segon capítol de la penúltima jornada de la fase de grups que ens porta protagonisme català, perquè d'aquí a una hora i una mica més, a San Siro, el Girona defensa la seva sort en busca d'un miracle. Milan, Girona, ja tenim 11 del conjunt de Michel Sánchez. San Siro, Marc Pairés, Alberto Díez, bona tarda.
Bona tarda, Gil, bona tarda, Montse, des de San Siro. Tot bé de moment, Montserrat. Última bala pel Girona, obligat a guanyar i sobretot esperar la resta de resultats d'aquesta setena jornada en els partits que també arrenquen a les 9 de la nit. No ha guanyat el Girona en Champions. Lluny de Montilivi, tampoc ha marcat. Avui arrenca Michel amb 3 canvis respecte a l'equip que va perdre a casa el dissabte davant el Sevilla. Entren Van de Beek, Francés i Ángel Herrera, cauen Arnau Martínez, Ivan Martín i Yasser Asprilla. El Girona que arrenca amb Gazzaniga sota pals, línia de 4 en defensa, lateral dret Alejandro Francés, esquerra de Liblin, a l'eix de la defensa David López i el txec Ladislav Krejci, per davant Oriol Romeu i Ángel Herrera en aquest 4-2-3-1 les bandes per Brian Hill i Sigankov. Van de Beek per darrere del punta, que torna a ser Abel Ruiz. Recordem, Milan, Girona, 9 de la nit. L'expliquem al Tiempo de Juego de la cadena Copia amb l'arbitratge de l'alemany Tobias Stiller.
En una jornada també, gràcies companys, que ens portarà el Real Madrid-Salzburg pel que fa a la representació espanyola en aquesta setena jornada fase de grups de la Lliga de Campions.
I també ara mateix hi ha esport en directe, no, Gil? Que s'està jugant?
La Supercopa Femenina, primera jornada de semifinals a Butarque. A Leganés juga el Barça davant de l'Atlético de Madrid, el partit que ha arribat al descans amb victòria mínima del Futbol Club Barcelona. Barça 1, Atlético de Madrid 0. A les acaballes de la primera part, Clàudia Pina ha fet el gol blaugrana. Demà, la segona semifinal, Real Madrid, Real Sociedad. Per cert, parlant de futbol femení, una tècnica catalana, Natàlia Arroyo, és des de fa una hora nova entrenadora del Aston Villa.
I demà, un dia important, perquè és dia de renovacions a Can Barça.
Sí, després de l'espectacular victòria 4-5 al camp del Benfica en Lliga de Campions, aquest bitllet per vuitens de final de la Champions ja a la butxaca pels homes de Hansi Flick, que ja enfocaran a la Lliga, però demà pot ser un dia important, un dia de signatures, un dia de renovacions. D'aquí parlem. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse Gil. Renovacions a Can Barça, ho deia Deco ahir. Primer, a renovar els jugadors importants. I això faran demà Gerard Martín, el lateral esquerre suplent del Barça, renovarà fins al 2028. També s'espera la renovació de Ronald Araujo demà, després d'aquesta falsa sortida d'Esti Turí a la Juventus. Això sí, han d'afegir una clàusula liberatòria per si a l'estiu s'ho vol repensar. I ja està paraulada la continuïtat de Gavi i Fe i de Pedri, que firmaran abans que acabi el mercat el dia 3. Tot això a l'espera de Rashford, que entrena amb el United, i si no marxa Ansu o Eric García, no podrà venir.
El Mercato, doncs, que es continua movent a Can Barça, el que passa és que les ofertes que arriben per Ansu i per Eric García no li acaben de fer el pes a Deco.
I a l'Espanyol, Tejero demana fer un pas endavant.
El defensa ha fet avui roda de premsa els dies previs a aquest desplaçament de l'Espanyol al camp del Sevilla, un Espanyol que no ha guanyat encara fora en el que portem de Lliga, només un empat al camp de l'Atlético de Madrid, i si l'equip es vol salvar, ha de fer un pas endavant. Tejero.
Quizá pues creerlo un poco más.